Ràdio Ciutat de Badalona. InPodcast.
Grams, amb Laura García.
Tan fonda, tan amiga, tan estranya, la distància de mar i continent, i tan alta i tan freda la muntanya que ha de sobrevolar el meu sentiment, i aquesta soledat que m'acompanya, avarament fidel entre la gent. Si ets en nom somni tan present, tan clara que percebo la fresa del trepig, que sento el teu alè a la meva cara i el sabor de tants besos entremig, com és possible que l'absència encara no hagi cedit, vençuda pel desig? No pas com l'escultor que espera glòria, ans com l'amant que només pensa amor, he refet en una obra transitòria la teva imatge amb afanós rigor damunt el marbre dolç de la memòria amb el cisell blaníssim de l'enyor. I així, tu ets meva en la presó secreta d'on mai ningú no trobarà el camí. I de nit, com qui fa una malifeta, que ni l'àngel mateix no em pot sentir, arriba fins a tu, a la quieta i en pensament, allò més pur de mi. Let's tell the world we're in that crazy Molt bona tarda, benvinguts un dilluns més a 80 grams de ràdio. Des d'ara i fins les dues del migdia us acompanyarem aquí a Ràdio Ciutat de Badalona per apropar-vos la millor literatura en estat pur. És així com arrenquem el programa sempre, en literatura en estat pur, amb poemes, poesies fantàstiques que ens deixen i ens han deixat al llarg del temps i al llarg de tots els temps els grans mestres. Avui arrenquem el programa amb una poesia de Joan Oliver, Pere Quart, i que es diu Absència, una poesia fantàstica d'amor, d'enyorança. Ara que ens trobem a la primavera, que és l'estació de l'amor, que és l'estació de la literatura, aquest petit regal que sempre us fem per començar el programa, una poesia per parar una miqueta els motors en aquest dilluns, segurament tan estressant i amb tanta activitat per tots vosaltres. Joan Oliver posa el punt de partida a aquest programa, a aquest 80 grams, que com sempre tindrà moltes coses i que com sempre us animem a que participeu amb tots vosaltres col·laborant i enviant-nos els vostres relats, els vostres escrits. El taller d'escriptura està obert a info@80grams.com, info@80grams.com, si teniu qualsevol relat, poema, trosset de novel·la que voleu compartir amb nosaltres i que voleu que llegim aquí el programa, l'envieu a info@80grams.com i nosaltres el llegirem. Taller d'escriptura obert per tots vosaltres. Teresa Sallarès, Laia Micó, Anna Moles i Jordi Garcia us donen la benvinguda a una nova aventura literària de 80 grams. I com sempre, la Teresa Sallarès ens acompanya per fer-nos gaudir d'aquest fragment. Teresa, bona tarda, com estàs? Avui què? Avui gaudirem, patiràs, patiré jo, patiran els oients, com ho farem això?
Jo crec que avui no patirem, no?
Avui no patirà ningú, no? Abans d'arrencar l'abecedari literari, que ja sabeu que és el concurs que cada dilluns ens ocupa i que intenta recordar-nos els grans clàssics de la literatura catalana, dir-vos que com que l'abecedari literari es va acabar la setmana passada, aquesta setmana el tornem a començar, però en aquest cas amb autores clàssiques.
Ja tocava.
Molt bé, doncs repassem la primera pista que heu pogut... Bé, de fet, no, el primer que ets a dir és que la lletra que comença el cognom, perquè si no dic la lletra no podem...
És ben fàcil.
L'autora clàssica que estem buscant aquesta setmana comença per la lletra A. I la pista que heu trobat al blog durant tot el cap de setmana és la següent. Abans de la Guerra Civil va publicar llibres de narracions, il·lustrats també per ella, que van tenir força popularitat. Entre aquests llibres hi ha Monsenyor Llangardaix, En Paret i Margarida. Aquesta és la pista del blog, molt fàcil, segur que ja sabeu qui és. I ara la Teresa ens llegirà un fragment d'una obra seva, oi?
Doncs sí.
Com vulguis, Teresa.
En aquest gran jardí, que és Catalunya, hi tenim un roserà. En ell hi ha nascut una ponzella que li ha esgrat el ressò de les altres flors i parlarà per elles. Aquesta flor, com totes les demés del roserà, que li són germanes, escampa arreu el perfum de totes les virtuts. Ell ha pres per nom Nuri. És bella i d'esperit perfecte, i és destra i aplicada. Arreu del món, hom no trobaria dona més endreçada i polida i aimant de la seva llar, perquè és d'enteniment clar, com nostre horitzó, i el seu esperit sempre canta. Nuri, la petita deessa de la bellesa i de virtuts, estimarà de contar-vos històries belles i contes d'encís que sols a ella li és donat de contar. I si us dirà de les meravelles d'aquest nostre jardí, vora el mar blau, del qual avui en sou les ponzelles i en sereu les roses demà.
Repàs ràpid als continguts del programa. Com sempre, començarem amb l'actualitat literària, l'actualitat que ens ha deixat aquesta setmana.
Repassarem també l'agenda més destacada del dia amb Anna Moles.
A motius 80 grams descobrirem l'experiència de fer la volta al món amb Mireia Puntí, coautora del llibre La volta al món, que explica la seva experiència i ens anima a fer nosaltres també aquest viatge.
Conversarem amb Pere Antoni Pons, que acaba de publicar Tots els dimonis són aquí. I continuarem donant pistes per trobar el nostre autora de l'abecedari literari d'avui, que comença per A.
I l'actualitat literària, ja ho sabeu, és el primer que ens ocupa a 80 grams de ràdio. Julià de Jodar, Ponç Puigdevall i Antoni Vives, finalistes del Premi Creixells 2011. L'Ateneu Barcelonès donarà a conèixer el guanyador el 22 de juny a la Revetlla Literària.
Els escriptors Julià de Jodar, Ponç Puigdevall i Antoni Vives són els finalistes del Premi Creixells 2011 que atorga l'Ateneu Barcelonès a la millor novel·la en català. El jurat compost per Pilar Gudó, Carme Arnau, Xavier Pla, Ricard Ruiz, Ramon Pla Arxer i Lluís Reales han seleccionat La pastoral catalana de Julià de Jodar, Un dia tranquil de Puigdevall i El somni de Ferrin Roat de Vives. Els socis tenen l'1 de maig al 18 de juny per votar quina de les tres obres finalistes és la millor. El guanyador del Premi Creixells 2011 serà proclamat el 22 de juny a la Revetlla Literària de l'Ateneu. El Creixells, que enguany arriba a la 40a edició, és el premi novel·lístic més antic en llengua catalana.
Sirillà s'estrena com a editorial amb una obra sobre escriptors il·lustres, Tombes i lletres, homenatge a la literatura catalana.
L'editorial Sirillà pren el seu nom d'un poble abandonat del segle XIII. S'estrena l'edició amb la publicació de Tombes i lletres, un homenatge de 41 autors a escriptors catalans. I la reedició ampliada del poble dels Centfocs, Llegendes de les Gavarres, un recull de testimonis d'aquest massís gironí a cura de Xavier Cortadellas i Albert Llenes. Conscients de la seva empesa en un moment complicat, els responsables Xavier Cortadellas i Judit Pujador defensen la seva aposta perquè darrere de cada editorial hi ha una forma de mirar el món, una complicitat amb els seus lectors.
Miquel de Palol és el nou president de l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya. La Junta Directiva buscarà noves formes de finançament i treballarà per aconseguir les millors condicions per als autors.
Miquel de Palol és el nou president de l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya, escollit aquest dimecres en la reunió de la Junta Directiva de la CEC. Palol, que fins ara n'era el vicepresident, substitueix Montserrat Conill, que ha ocupat aquest càrrec durant 10 anys. La nova Junta encara el present i el futur immediat amb esperit de continuïtat dels objectius de les juntes anteriors pel que fa al caràcter de l'entitat a la primacia de la defensa dels drets dels autors i els traductors i els aspectes assistencials i socials, ha explicat Palol. La Junta Directiva buscarà noves formes de finançament i treballarà per aconseguir les millors condicions per als autors.
80 grams. Cada dilluns, de 1 a 2 de la tarda a Ràdio Ciutat de Badalona.
I fem un repàs a les activitats més destacades d'aquesta setmana, tot allò que podeu fer relacionat amb el llibre a partir d'avui i durant els propers dies. I com sempre ens ho acosta Anna Moles. Com estàs, Anna?
Hola, Laura, molt bé.
Aquest dijous a les 7 de la tarda, Ramon Solsona presentarà a l'Espai Betúlia el seu llibre guanyador del Premi Sant Jordi de l'any passat, L'home de la maleta.
El protagonista del llibre és un antic músic d'orquestra de ball que, quan mor la seva dona, decideix fer la maleta i anar a viure un mes a casa de cadascuna de les seves tres filles. El pare, que sempre ha estat un home de principis molt fixats, se sorprendrà de veure que les seves filles han adoptat models familiars que ell no entén. L'obra reflexiona sobre la fugacitat del temps i els canvis tecnològics i morals de la nostra societat. Un aspecte destacable d'aquesta obra és que està escrita en un català popular, no normatiu, com aquell que parlaven les persones que no van tenir l'oportunitat d'estudiar català. Ramon Solsona va néixer a Barcelona l'any 1950 i és escriptor, periodista i publicista. Es va llicenciar en Filologia Romànica i exerceix de professor de secundari des de fa 20 anys. En la seva labor com a periodista destaquen col·laboracions habituals als diaris Avui i La Vanguardia i s'encarrega de l'espai diari La Paraula del Dia del programa radiofònic El Món a RAC1. Ramon Solsona vindrà a presentar el seu llibre L'home de la maleta, guanyador del Premi Sant Jordi de l'any passat, aquest dijous a les 7 de la tarda a l'Espai Betúlia.
I el ballet Gisel de la companyia de ball de David Campos arriba a Badalona aquest cap de setmana al Teatre Zorrilla en dues úniques funcions.
La història ens parla d'una jove adolescent dels nostres temps que comença a poc a descobrir la vida, la música, les festes i els homes. Coneixerà així el seu primer amor, Albrecht, i amb la innocència pròpia de l'adolescència s'entregarà apassionadament a ell. Però aquesta felicitat es veurà truncada per un accident amb un desenllaç fatal. El ballet Gisel, de David Campos, estarà al Teatre Zorrilla el dissabte a les 9 del vespre i el diumenge a les 7 de la tarda. L'entrada a l'espectacle costa 22 euros.
I aquest cap de setmana hi ha el Festival Molt Llibre de Literatura per Nens a Barcelona.
Aquesta festa pretén potenciar i innovar les activitats dirigides als nens, sempre vinculades d'una manera o altra a la literatura. Entre els actes organitzats hi haurà tallers d'escriptura, lectura de poemes, espectacles musicals, de dansa i de teatre. Tot pensat per crear interès entre els més petits cap a la lectura i l'escriptura. El festival comptarà amb nombrosos convidats, escriptors, il·lustradors i artistes, com ara l'il·lustrador japonès Taro Gomi o la ballarina contemporània Sonia Gómez. Segons ella, la literatura és la base de la creació.
Jo considero que la literatura et dona aquest temps de pausa i d'aliment que després per plasmar idees és bueno, jo tots els meus projectes parteixen d'un text, per exemple, no? I no sé si escric bé, malament, o, però clar, si no hagués sigut lectora, aquest poder plasmar una idea, no només en el dossier, que és una cosa més tècnica, no? Però quan treballo els espectacles, tot parteix del text i després ve el moviment i després ve una música i després ve la necessitat de fer un vídeo. I clar, es parteix de les idees que es plasmen en aquell text, no?
A més, si els més menuts porten un llibre, el podran canviar en el mercat d'intercanvi de llibres que s'ha organitzat amb motiu de la celebració. Els més de 100 actes previstos es faran a diferents punts de la ciutat, que amb motiu del festival han obert les seves portes. El CCCB i el MACBA en seran les seus principals, però també les llibreries L'AIE i La Central o la plaça Joan Coromines i la plaça dels Àngels acolliran activitats. La directora del festival, Marta Almirall, afirma que Molt Llibre vol fomentar el gust per la lectura dels nens, a la vegada que informar els pares de les ofertes literàries del mercat.
Són companyes amb activitats, per tant, els nens reben el llibre acompanyat sempre d'un motor, d'un petit motor que els ajuda a agafar carinyo a la lectura, amb totes les editorials, amb gent molt conscienciada i molt abocada a crear aquestes ganes de llegir. Després, que crec que hi ha molts pares que tenen moltes ganes de que els seus fills estiguin, valorin el que representa la lectura.
El Festival Món Llibre, adreçat a nens i nenes fins a 12 anys, durarà tot el cap de setmana i la seva entrada és gratuïta.
El xat amb el dramaturg Josep Maria Coromina, el Teatre Nacional de Catalunya, ha organitzat aquest dimecres a les 7 una trobada al xat del TNC, on el dramaturg Josep Maria Miró Coromina podrà discutir amb el públic les qüestions que li puguin plantejar.
Per poder participar al col·loqui de la xarxa, cal anar a la pàgina de Facebook del TNC i connectar-se a l'apartat Discursos i, seguidament, clicar a la pestanya de Fòrum. És a dir, connectar-se a la pàgina del Facebook del TNC i clicar a l'apartat Discussions i, seguidament, a la pestanya de Fòrum. L'autor ha estrenat recentment la seva obra Gangbang, que s'ha fet ràpidament cèlebre a causa de la polèmica que ha provocat el seu argument. La història està situada a la vigília de la visita del Papa a Barcelona i l'espai és un bar de contactes on es realitzen pràctiques sexuals. Alguns dels protagonistes que hi apareixen seran una catequista drogada o un noi que acaba de complir 18 anys i que aquella nit vol entregar el seu cos a tots aquells que el vulguin posseir. L'obra ha estat titllada d'ofensa als catòlics per a alguns sectors, tot i que Miró Coromina defensa que la seva combinació del bar de contactes amb la vigília de l'arribada del Papa li permet parlar de la decadència dels valors del món occidental i que en cap moment va voler fer una crítica. El dramaturg va néixer a Vic el 1977, va estudiar direcció i dramatúrgia a l'Institut del Teatre i és doctorat en Filologia Catalana i llicenciat en Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona. Com a autor, ha escrit diverses obres, entre les quals destaquen La dona que perdia tots els avions, peça que va guanyar el Premi Born el 2009, o La dona i el debutant, que va guanyar el Premi Teatre Principal el 2008. Josep Maria Miró Coromina serà el xat del TNC aquest dimecres, de 7 a 8 de la tarda, per tots aquells que vulguin parlar amb ell.
Tota l'actualitat literària només en 80 grams.
Una forma et pot intrigar, un color et pot excitar, una textura et pot fer recordar, un tipus de lletra et pot sorprendre, una portada et pot transportar.
Que guai, que guai, quins extraterrestres més originals van amb motos d'aigo.
A Oniric Design fem disseny per seduir, amb idees creatives aplicades al camp editorial, multimèdia, logotips i pàgines web. Oniric Design, creatius, flexibles i curiosos. Un equip de dissenyadors amb més de 10 anys d'experiència comunicant emocions. Visita'ns a oniricdesign.com.
Si em poso negre és que n'estic fart.
Nu vol dir obrir-se, deixar veure l'essència, despullar les emocions que mantenim amagades i alliberar-nos. Nu és el teu espai de suport psicoterapèutic per adults, famílies, parelles, nens i adolescents, on t'ajudaré a acceptar i donar veu a les teves emocions, revisar les teves creences i potenciar els teus propis recursos.
Mostrant-me els ulls dels altres com un armari obert.
Nu, espai psicoterapèutic. Núria Pedro Plasencia, psicòloga col·legiada de Badalona. Telèfon 656 49 49 04. Visita'ns també al web nupsicoterapia.cat.
80 grams, amb Laura García. Motius, 80 grams.
Admires la gent que viatja per llargs períodes de temps? Algun cop has somiat en fer-ho tu també? T'agradaria fer la volta al món però creus que és impossible? Penses que no ets prou agosarat per fer una cosa així? Nosaltres també ens trobàvem en aquesta situació uns anys enrere, fins que ens vam decidir a fer el pas i deixar de somiar per passar a actuar. Per tant, si has contestat sí a alguna d'aquestes preguntes, enhorabona. Això significa que tens moltíssimes probabilitats d'acabar fent la volta al món. Aquestes són les consideracions inicials que trobareu a la plana web lavoltaalmón.cat, una plana web que dona vida o que nodreix un llibre que s'ha publicat recentment i que es diu així, La volta al món. I clar, transparent i directe és el títol i el contingut d'aquest llibre, perquè ens parla de l'experiència de Mireia Puntí i Ignasi Bosacoma fent la volta al món al llarg de gairebé 2 anys. Mireia, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Laura.
És primer la web que el llibre, és primer el blog que teniu, que és el viatgedelrodamons.blogspot.com, que el llibre. Quin és l'ordre de les coses, Mireia?
A veure, l'ordre tarda primer va sortir el blog.
Sí.
Perquè el blog, bueno, va ser quan vam començar a viatjar, quan vam marxar a fer la volta al món, que ja preveiem que seria per un llarg període de temps.
Sí.
Doncs vam fer el blog per mantenir-nos en contacte amb la gent d'aquí, no?, amb la gent de casa que deixàvem enrere i per bueno, poder explicar una mica doncs, el que ens passava, el que dèiem, el que vivíem.
Uh-huh.
I el primer que va néixer va ser el blog. Després, el tema del llibre, en realitat es va anar... O sigui, el tema del llibre està escrit sobre la marxa, durant el viatge, però, clar, va agafar cos un cop al tornar a casa. Mentre viatjàvem, doncs sí que jo anava escrivint molt tot el que ens passava, no?, perquè a vegades, bueno, són tantes coses que et passen quan estàs així
clar,
fora, que vols recordar-ho, no?, d'alguna manera, i ho anava plasmant, doncs, el moment per tenir allà una mica les emocions fresques, no?, de lo que
sí,
em semblaven les coses en el moment que les veia i en el moment que les vivia, que si no, a vegades, amb el pas dels mesos, també se't van oblidant.
Uh-huh.
I a base així, doncs, d'anar escrivint molt tot el que ens anàvem trobant pel camí, va ser quan, a la tornada del viatge, vaig decidir fer-ne un llibre, que vull dir que tenia anècdotes i aventures de sobres com per fer així un recopilatori.
Quin és?
I aquí el tornar va ser quan va sortir el llibre, que es titula El viatge del Rodamons.
El viatge del Rodamons, molt
sí,
bé.
Sí, sí.
El viatge del Rodamons, doncs, és el pas final d'aquesta experiència, però com neix aquesta experiència entre vosaltres? És a dir, què és l'espurna que mou a dir, doncs, deixem enrere el que tenim fins ara i ens aventurem en aquesta aventura a fer la volta al món?
Mira, a nosaltres ja ens agradava viatjar, i el que passa que tampoc mai havíem fet grans viatges, perquè, vull dir, bueno, es limitava, com la majoria de gent, a l'estiu 15 dies per vacances, no?, en algun lloc i,
sí,
i poca cosa més. Però sempre els dos ens havia com motivat molt, no?, la idea aquesta de l'aventurer, que se'n va per mesos i mesos lluny de casa, allò,
sí,
terres, explorar terres desconegudes i tot això.
Mm.
Sempre ens havia motivat molt. El que passa que ho teníem com un somni, no?, allò, penses que és una cosa impossible de fer, que només poden fer quatre afortunats i que estava totalment fora de les nostres possibilitats.
Uh-huh.
Però per casualitats d'aquelles de la vida, que al final no acaben sent tan casualitats, doncs vam començar a conèixer gent que havia fet la volta al món i que eren gent normal i corrent.
Uh-huh.
Saps què et vull dir? Vull dir que
com no, nosaltres, vaja.
Sí, exacte, que tenien una feina normal i corrent i que no eren ni grans aventurers ni res de l'altre món. Persones normals, doncs, que s'havien plantat uns mesos a la seva vida i que havien marxat a fer la volta al món. I això una mica és el que ens va fer, no?, obrir la ment de dir, a veure, si ho volem fer, qui ens ho impedeix, no? Una mica allò de si ho ha fet el meu veí, per què jo no ho puc fer?
Uh-huh.
I així va ser com ens vam animar, sí, sí.
I quina és la logística que porta a preparar un viatge així? Perquè, clar, un cop tens clar que ho vols fer, que suposo que és el que tots pensem en algun moment, no? Sí, d'acord, a tothom ens agradaria fer la volta al món, però com es fa això? Com es prepara? Ho puc fer jo realment?
Sí, 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 de poder-ho fer, vull dir, és possible, eh? Només si realment en tens ganes i si realment és això el que vols, doncs no hi ha cap problema en fer-ho. A veure, una mica la preparació, nosaltres el que vam fer va ser comprar els bitllets d'avió abans de sortir de casa.
Sí.
Hi ha un tipus de bitllet d'avió que és per fer la volta al món, que en diuen One World, que, doncs, bueno, és això, no? És un bitllet que vas fent parades allà, bueno, marques un itinerari als
sí,
llocs, on, les ciutats on voldràs parar, i és per fer, doncs, la volta al món.
Val.
I aleshores nosaltres el que vam fer va ser comprar aquest bitllet d'avió, que el compres, doncs, amb bastanta antelació des d'aquí a Barcelona abans de sortir,
sí,
i tens més o menys l'itinerari fixat.
Mm-hmm.
El que no tanca són les dates, això ho vas tancant tu sobre la marxa.
No és complicat fer la volta al món?
No, gens.
No és perillós, tampoc?
Tampoc. Que aquest també és un dels altres mites, que a vegades quan, no, quan dius que te'n vas a fer la volta al món i et diuen, però mare meva, segons a quins països vas, o Amèrica Llatina, o així, vigila, i... A veure, no s'ha de patir, no s'ha de patir, vull dir... A vegades és més perillós estar aquí a una gran ciutat que...
Que anar-te'n en un altre lloc.
Sí, 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 els perills poden ser els mateixos que hi pot haver tot arreu, vull dir.
No cal ser un viatger experimentat, tampoc ens deies abans, no?
Tampoc, perquè ja et dic que nosaltres el que havíem viatjat abans de fer la volta al món eren 15 dies, o
uh-huh,
sigui que no érem gens experimentats amb el tema dels viatges, i l'experiència es va agafant sobre la marxa, eh?
Uh-huh.
Quan t'hi poses és quan vas, bueno, vas solucionant els problemes que van sorgint i en vas aprenent.
I tampoc cal dominar l'anglès, un altre dels mites també que pensem tots quan fem la volta al món.
Sí. I que això també era un dels temes que nosaltres prèviament ens preocupava, perquè, bueno, jo el xerro una miqueta i la meva parella més aviat gens.
Sí.
I també teníem allà una mica de veure com ens entendrem pel món. Doncs tampoc no hi ha cap problema per entendre't com faci falta. Primer perquè en molts llocs del món d'anglès no en tenen ni idea. O sigui, a la que surts dels destins turístics, és que la majoria d'anglès... No, ai, la majoria de gent, perdona, no sap anglès. Amb la qual ja tu, per molt que en sàpigues, tampoc et servirà de massa.
Exacte, exacte.
Però bueno, i després també que hi ha... Bueno, evidentment, si te'n vas cap a Amèrica Llatina, doncs allà amb el castellà ja vas a tot arreu. I altres llocs com Estats Units, per exemple, nosaltres ens vam sorprendre molt que és que allà moltíssima gent sap el castellà. I és més, en molts llocs, allò de dius, que dius, bueno, practicaré aquí una mica l'anglès, no?
Doncs no,
no hi ha manera.
No hi ha manera.
Tothom et contesta en castellà, ja et noten l'accent, ja veuen que ets hispano, i tothom et xerra en castellà.
Tothom et xerra en castellà. Què hi trobarem en el llibre? Què ens expliqueu? Suposo que trobareu allò que vau trobar vosaltres quan comença la vostra volta al món i tot el que veieu durant tot aquest temps, no?
Sí. El llibre comença una mica doncs, amb la presa de decisió, no? Perquè prenem aquesta decisió de fer la volta al món. I després, doncs, bueno, és en ordre cronològic, una mica doncs, les tant anècdotes que ens han anat passant durant aquesta volta al món, com les coses que nosaltres hem fet mentre hem anat voltant el món, perquè tampoc no hem estat únicament viatjant, sinó que també... Pues bueno, també hem estat en alguna ONG, hem estat també pues, a l'Índia fent un retir amb tema de meditació, a Perú també vam estar un retir fent una meditació, bueno, com un intensiu. Vull dir que una mica també explico això, el que hem fet durant aquests mesos, evidentment pues, anècdotes que ens han anat passant a cada país, que una mica doncs, també reflexen una mica doncs, els tòpics de cada país o maneres de ser i també una mica veure les diferents maneres de veure el món que ens hem anat trobant a mesura que viatjàvem, no? Les diferents persones que hem anat coneguent, que ens han aportat moltíssim. Intenta ser això, doncs seria com una mica un concentrat, no, del que ha sigut la nostra volta al món.
Què és el
que s'acaba doncs amb l'últim capítol, doncs de, bueno, la tornada a casa i com és, no, tornar a casa un cop portes tant de temps viatjant i una mica amb les nostres experiències personals.
Ara parlarem de la tornada a casa, però abans parlem del viatge. Què és el més important que s'aprèn, que aprens quan surts i fas un viatge tan llarg i en tants llocs diferents del món?
Mira, i una de les coses, potser així que et diria, el primer que em ve al cap és que això que et pots comunicar amb tothom a tot arreu del món, que com que totes les persones tenim coses en comú, saps?
Sí.
Que a vegades sembla que ens entossudim a no entendre'ns aquí, que ens discutim molt per moltes coses, però voltant així pel món, coneixes a gent, això, de cultures totalment diferents de la teva, de nivells socials també molt diferents, o nivells econòmics, gent doncs, bueno, de països en vies de desenvolupament que tenen una vida supercomplicada i molt més difícil del que ens podem imaginar. Però tot i així, sempre trobes punts en comú, sempre pots fer una broma, pots riure. Jo és que a tot arreu on hem estat, sempre he trobat gent amb la que m'he sentit molt a gust. I a vegades és que pràcticament no compartíem ni l'idioma, saps?
Clar,
ens enteníem en quatre paraules, però sempre a tot arreu he trobat gent amb qui he rigut, amb qui he pogut fer bromes i amb qui m'ho he passat bé i amb qui m'he entès, en algun nivell o altre m'he entès. I jo això és una de les coses potser que més m'ha sorprès, que és com un tornar a creure allò en l'espècie humana, no?
En l'espècie humana.
Sí, que si volem és que ens podem entendre amb tothom i tots tenim punts en comú, tots.
A banda d'això, a banda de les coses meravelloses que us deuen haver passat al llarg de... Quant de temps exactament veu estar fent la volta al món, Mireia?
14 mesos.
14 mesos. Doncs, a banda de totes aquestes anècdotes, que segur que n'hi ha moltes, però que animem els lectors a que ho llegeixin en el llibre...
Això.
Suposo que el tornar a casa també és una altra experiència, no?
Sí. El tornar a casa també es podria fer un altre llibre,
exacte.
amb la tornada. Tornar a casa es fa molt estrany, la veritat. Quan portes tant de temps fora és una sensació molt estranya, no? Perquè A veure, per una banda, doncs, bueno, tornes amb la il·lusió de que tornaràs a veure els teus, no? La teva família, els teus amics, que tornaràs a estar doncs, a casa teva, que portes tant temps sense estar a casa, allò de tornar a dormir en el teu llit i tornar a tenir el teu lavabo i la teva cuina, perquè durant tots aquests mesos la major part del temps hem estat compartint habitacions, compartint cuines i compartint-ho tot. Per tant, doncs, bueno, per una banda tens el d'allò que dius, ai sí, mira, que bé, no? Tornem a casa. Però és que la cosa està en que quan arribes a casa, tu allò ja no ho sents a casa teva. O sigui, el que tu deies, mira, almenys tornaré a casa, a la que tu arribes ja no, ja no et sembla a casa teva, saps? Perquè has estat tant de temps fora que el d'aquí se't fa com estrany.
L'estrany no és el viatge, sinó el d'aquí, no?
Exacte, és el que t'espera aquí i la teva anterior feina ja no et sembla tan bona com era abans, o el que abans donaves molta importància del teu pis, doncs ara et sembla molt superflu. I aleshores tens la sensació de que això ja no és casa teva. I al principi doncs és un xoc, no? Perquè bueno, és, et quedes com una mica de, bueno, i ara què, no? I ara què faig? Però realment després jo ho vaig trobar com molt positiu, perquè clar, realment per què no sento que això és casa meva? Perquè durant aquests 14 mesos, per tot arreu, per on he estat, he fet que allò fos casa meva. O sigui, les arrels les he dut amb mi, no? I per tant, doncs, a qualsevol lloc on estigui, puc fer casa d'allò casa meva i puc fer les meves arrels en qualsevol part del món. No estan ubicades en un lloc físic, ni la meva gent, ni casa meva, ni les meves arrels, sinó que les porto amb mi allà on vaig jo. I això també et dona després com una sensació com de llibertat, no?, d'en certa manera.
De llibertat i de tranquil·litat, eh? Perquè si no puc ser aquí el dia de demà per qualsevol cosa, no?, o per obligació, o per feina, o pel que sigui, et dona la sensació de que allà on sigui podré establir casa meva i podré viure tranquil·lament i plenament, que al final és el que busquem una miqueta tots, no?
Sí, és això.
Suposo que això és el que omple més d'un viatge com la volta al món, no? Aquestes experiències interiors, perquè desgraciadament el temps passa i la volta al món també s'acaba, encara que sigui el llibre el viatge més llarg que es pot fer, no? Però la volta al món també s'acaba, no? I malgrat les imatges i malgrat tots els records que queden, queda sobretot l'experiència i aquests valors, no? I això és una miqueta el que es pot aplicar també a l'hora de viatjar, no? Potser no ens hauríem de quedar tant amb les fotografies i voler capturar tots els moments en els que ens ho estem passant bé, sinó aprofitar quan tornes a casa per recordar els valors que t'emportes, no?, de tots els viatges i la gent que coneixes, sobretot.
Sí, perquè, bueno, com molt bé dius, tot això ja són experiències que ja te les emportes posades, no? Tot això que pots aprendre doncs, de valors i d'altra manera de viure d'altra gent, i tot això ja ho fas teu, i tot això sí que ja és allò que ja ho portes, ja t'ho emportes posat, això ja ho tens guanyat i ja no ni ho perds, ni se t'oblida, ni res, ja forma part de tu.
Doncs hi haurà algun altre viatge?
Home, esperem que sí. Sí,
no?
Sí,
tant. Una altra volta al món, no, per això?
Home, una altra volta al món, ara en aquests moments ho tenim complicat, no ens enganyarem. Però un altre viatget, així una mica d'uns mesos, una mica maco, sí que ja l'estem preparant.
Molt bé. Doncs Mireia, m'alegro molt que ens hagis portat aquesta alegria i aquest entusiasme pel viatge, perquè el viatge al final és una de les coses boniques que podem fer els homes en el nostre temps, lliure o no lliure, perquè ens has ensenyat que ho podem fer si volem. Voler és poder, com sempre es diu, quan vulguem. I ara el que es tracta doncs, és que per Sant Jordi es compren molts llibres i que molta gent comparteixi aquesta experiència i que arran del llibre no només el llegeixin, sinó que alguns s'atreveixin a plantar-ho tot i començar l'aventura de la seva vida. Gràcies, Mireia.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Fins aviat.
Vinga, igualment.
Adéu.
Adéu.
Grams.
Quan aquell matí va guaitar per la finestra de l'habitació i va veure el bosc que s'estenia sota els seus peus i les muntanyes que s'alçaven cap al cel tot tapant de núvols negres, en Ricard es va sentir en pau amb ell mateix per primera vegada en molts mesos. Això és almenys el que va dir-me durant l'última conversa que tingueren per telèfon, la mitjanit en punt del passat divendres, d'aquí a 2 hores farà una setmana exactament. El dia que va venir a veure'm a la redacció per demanar-me si li permetia cobrir la notícia d'una noia desapareguda en un poble de Mallorca, feia aproximadament 1 mes i mig que havia reprès les seves col·laboracions al diari. Això no vol dir que la petició no em sorprengués. Tu diràs si em va sorprendre. Ell únicament escrivia ressenyes de literatura per al nostre suplement de cultura. Per què de sobte havia d'interessar-se per un cas de secció de successos? A mi la literatura ni em ve ni em va. Les novel·les m'avorreixen, la poesia no l'entenc, però els que en saben diuen que els seus papers eren intel·ligents, càustics, agosarats, dignes de la seva condició de professor universitari apassionat i rigorós. M'ho crec. En qualsevol cas, si se'm va ocórrer la idea de contractar-lo, va ser perquè un matí el vaig sentir en una tertúlia a la ràdio i em va impressionar i em va fer la impressió de ser un tipus singular, valent, amb bona fe, honest. A la tertúlia hi participava un d'aquests escriptors que es pensen que ho saben tot. Fotia una descarregada amb suficiència de perdona vides contra la cultura americana. Així, sense manies i a l'engròs. Quan va haver acabat el seu sermó, en Ricard li replicà: molts presumptes intel·lectuals europeus no seríeu bons ni per servir un cafè al guionista més tirat de Hollywood. Això va dir-li, i l'escriptor pedant es degué asfixiar de bilis perquè ja no va tornar a badar la boca. Aquest és el Ricard Rosenthal. Aquest és el nom del protagonista de Tots els dimonis són aquí, la novel·la, l'última novel·la de Pere Antoni Pons. Pere, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
A mi m'agrada, a nosaltres a 80 grams ens agrada començar l'entrevista amb un fragment, a vegades ens allarguem una miqueta, però com que la teva novel·la comença de manera tan apassionada i et fiques ja tant en el personatge, ens hem hagut de tallar així de manera obligada, perquè hauríem continuat llegint més i més aquest inici d'aquest llibre, Tots els dimonis són aquí. I ens agrada precisament començar llegint el llibre o començant el llibre, perquè els nostres oients es facin una mica la idea, a banda de tot el que parlarem en els propers minuts, una miqueta de com arrenca, de com respira, de com es mou aquest llibre que presentem. I Tots els dimonis són aquí es mou molt bé des del principi, que això a vegades costa una miqueta literatura, perquè a vegades alguns escriptors o algun llibre comença amb moltes descripcions o comença a donar una miqueta de voltes, però tu vas directament al protagonista, ens presenta el Ricard directament, i ho fas a través d'una altra veu, que és un amic, en aquest cas és el seu cap, però es converteix en un amic, i després parlarem de la relació que tenen, no?
Sí, a mi m'interessava que, bé, que part d'aquest joc de narrador, perquè el que ara heu començat a llegir és la veu del narrador, que ocupa, diguem, tota la novel·la, la que va explicant tota la novel·la, i només és interrompuda per unes preguntes que li fa una persona amb qui està parlant, que són unes preguntes, diguem, una mica de... jo dic que són o d'amic confident o d'interrogatori, i m'interessava que sí, que com tu bé dius, ja d'entrada tu se sentís absorbit o molt ficat per una... dins la trama o dins la novel·la o dins la presentació dels personatges, perquè crec que així com que és una novel·la, encara que no sigui una novel·la clàssicament negra o d'intriga, sí que té una intriga i volia que ja d'entrada hi hagués aquella inquietud o aquella tensió o aquella atmosfera de misteri una mica estrany que és propi de gènere. Per tant, sí, era una de les coses que m'interessava, tenir un començament més o menys potent i més o menys absorbent.
Això d'utilitzar un narrador que expliqui el que li passa al protagonista, diguem-ne, de la novel·la, avui en dia no ho trobem gaire en literatura. Estem acostumats a escriure llibres en què els protagonistes són els que ens expliquen la seva història o els que ens acompanyen a conèixer la seva història.
Sí, és possible. Jo en aquest cas m'interessava un narrador extern perquè era la manera, diguem, de parlar d'un misteri que ja ha acabat i explicar-lo amb un cert ordre, encara que de totes maneres hi ha moments en què el protagonista, que és en Ricard Rosenthal, sí que pren la paraula perquè envia uns mails o unes cartes en aquest narrador i el contingut d'aquestes ens arriba, diguem, en primera persona. O la informació que ens dona aquest narrador és en bona mesura el testimoni. Vull dir, m'interessava el joc de veus, perquè un joc de veus que encaixa, que no despista, però que sí desconcerta, jo crec que és molt adequat un tipus de novel·la amb això, en què se presenta un misteri, en què hi ha una determinada intriga, perquè d'alguna manera ja narrativament... No, vull dir, el misteri no només es queda en la cosa argumental, sinó que també empapa la cosa formal, i m'interessava això.
Home, de fet, el contingut, si està explicat o està acompanyat per la forma en què s'explica, doncs millor que millor. Parlaves d'aquesta conversa, no?, d'aquesta explicació, a vegades espurnejada per preguntes que fa un altre dels personatges, una miqueta a la forma d'interrogatori, que també estem o lliga molt amb la novel·la d'intriga, no?, o amb la novel·la de... Potser no és una novel·la d'intriga, aquesta, Tots els dimonis són aquí. Potser és una novel·la dels misteris de la vida i d'aquells misteris que tenim tots, no?, podríem dir.
Home, jo crec que és una mescla de gèneres. Vull dir, la meva vida era que no fer una novel·la negra a l'ús o no fer una novel·la de misteri a l'ús, però que el lector que hi vulgui cercar un misteri, la seva investigació, la seva resolució, vull dir que acabés més o menys satisfet. Ara, a mi m'agradava... Com que a mi m'agraden les pel·lícules i les novel·les en què hi passa una mica de tot i en què hi ha una mica de tot, a mi m'interessa fer una novel·la en què hi hagués una miqueta de, o bastanta d'intriga, una mica policíaca, unes gotes de fantasia sobrenatural, un drames íntims forts, perquè els personatges, vull dir, el que tenia clar era que per molt que participassin d'una intriga molt estranya, vull dir, havien de ser personatges de carn i ossos en drames reals i en sentiments i idees que fossin perfectament reconeixibles. I després també m'interessava no evitar unes certes reflexions existencials o uns certs debats morals que s'entaulen entre uns determinats personatges. Ara, tot això volia fer que en tot moment tingués un cert ritme i que en tot moment encaixés dins història que se comença a explicar des del principi. En cap moment volia que tot tingués la sensació que la novel·la baixava d'intensitat, aturava ritme per embolicar-se en no sé quines històries, no, volia que tot encaixés una mica com una espècie de torrent o de riu que va avançant i que té diferents tipus de material, de part de l'aigua, no?
Ricard Rosenthal, com deies, és un personatge de carn i ossos que té un drama personal molt profund i que després de passar per una de les pitjors etapes de la seva vida decideix descobrir un misteri sobre una alumna seva desapareguda en un poblet de Mallorca. I li demana al seu cap, que és el que ens explica la història, que el deixi anar a investigar i que el deixi anar a cobrir aquesta notícia. Així arranca la novel·la i diríem que, grosso modo, així és una miqueta el resum del que ens trobarem a primer cop d'ull a Tots els dimonis són aquí. Però, com deies, i el que ens interessa molt d'aquesta novel·la és el tramat dels personatges. És a dir, què descobrirem del Ricard Rosenthal mentre ell intenta descobrir un altre misteri? Quines coses d'ell anirà descobrint i nosaltres, alhora que ell, anirem descobrint al seu costat, no?
Sí, jo crec que una de les coses fonamentals és que, com tu bé dius, en Ricard Rosenthal és una persona, o és un home, un jove professor universitari de 33 anys, que ha passat per un drama terrible, una tragèdia personal molt forta, que ja se descobrirà a principi de la novel·la, i que, diguem, n'està sortint, o està començant a superar aquesta tragèdia personal. Després hi ha aquest esdeveniment tan estrany i tan inquietant que és que una alumna bondadosa, magnífica, preciosa i llesta, i que en teoria no és gens problemàtica, desapareix en un petit poble de Mallorca. Això a ell no li encaixa dins l'ordre del món, dins el sentit del que haurien de tenir les coses. Demana d'anar-hi perquè d'alguna manera íntimament pensa que si pot arreglar aquell conflicte extern acabarà d'arreglar el seu. El que passa és que, evidentment, quan tu estàs fràgil i precari, tant anímicament com moralment, com fins i tot intel·lectualment, clar, si te poses en una situació delicada com és la que es posa ell, doncs comporta els seus riscos. I, evidentment, si el Ricard Rosenthal, anant en aquest poble de Mallorca, intentar descobrir què li ha passat a la noia, té la possibilitat de redimir-se, també té la possibilitat d'acabar de condemnar-se, i en tota la novel·la hi ha aquest com a balancejar-se damunt l'abisme, a veure si aconseguirà salvar-se o al final acabarà ensorrant-se.
Aquesta és una novel·la barreja de gèneres, ja ho deies, i està bé, perquè sovint quan llegim novel·la negra, sí que hi ha moltes novel·les negres que tenen un bon tramat de personatges, però aquí sí que veiem que està molt ben compensat, molt ben equilibrat, no?, la trama amb el ritme, amb els personatges i la profunditat d'ells, no?
Sí, era una de les obsessions, vull dir que no semblàs que els personatges són titelles que només existeixen en funció de l'interès que puguin tenir per l'argument o per la trama o pel que passa al llibre. Vull dir, jo volia que hi hagués uns personatges molt ben marcats, amb unes complexitats humanes a tots els nivells, no gaires personatges, perquè com que no és una novel·la gaire llarga, m'interessava més tenir-ne 4 o 5 o 6 i aprofundir-hi que no muntar una galeria de 12 o 13 i que quedessin només esbossats. Però sí, evidentment a mi m'interessava això, que hi hagués un que el lector tingués la sensació de que queda compensada l'argument interessant, fins i tot en algun moment trepidant, en algun moment fins i tot que pot fregar el gènere de terror,
sí,
o que està molt ficat dins el gènere policíac, però que a la vegada hi hagués la substància de la gran literatura, diguem, que són això, els drames morals, els dilemes íntims, les reflexions existencials. De totes maneres, com dic, tot això no ficat en calçador a la trama de misteri, sinó que tot retroalimentar. Vull dir, els drames íntims tenen a veure amb la trama de misteri, i la trama de misteri afecta moltíssim les reflexions existencials i els dilemes morals que es plantegen tots els protagonistes.
Ja hem parlat una mica del contingut, parlem una mica de la forma. Tot això hem dit abans que s'explica a través de la veu d'un narrador, però s'explica de manera molt, molt, molt directa i molt senzilla, amb un llenguatge molt periodístic gairebé, no? Era intenció aquesta també del Pere Antoni explicar-ho tot de manera doncs, directa. Sí que, evidentment, que sigui directa no vol dir que no sigui poètic o que les frases no siguin boniques, no? Però és un estil bastant, això, no? Que ens arriba molt bé, que no és carregat. I de fet, la novel·la és una novel·la que no té moltes pàgines, que té gairebé 200, no gaire més, i s'expliquen moltes coses i passen moltes coses, no?
Sí, jo diguem que ara el meu model de prosa era un cert tipus de literatura anglosaxona que diguem que va per feina, amb pocs adjectius, poca barrocada. Tu dius periodística, sí, el que passa és que, diguem, una prosa realista, directa, que enganxi el lector, que pugui encabir i que pugui tenir o vehicular certes reflexions potents, però que en tot moment sigui comprensible. El que passa és que jo vaig començar a escriure poesia. Vaig estar molt de temps obsessionat escrivint poemes, vaig publicar 3 llibres, i la primera novel·la que vaig publicar, que és La felicitat dels dies tristos, una espècie de drama, bueno, drama no, una novel·la d'amor, no correspost, diguem, sí que a nivell estilístic era encara bastant poètic, bastant líric, vaig intentar fer una cosa amb bastant d'adjectius, amb algunes reflexions, això, una mica boniques, i en aquest cas vaig dir no, per qüestions de drama, per qüestions d'argument, per qüestions del que vull que expressi el sentit de l'obra, doncs em convé més una prosa directa, robusta, més robusta i àgil i contundent, que no elegant i delicada. Per tant, això, sí, vaig intentar... Ara, vull dir, s'ha de treballar molt per fer una prosa senzilla i directa.
Això no vol dir que sigui gairebé més difícil que el contrari, no? A polir, a arrodonir, donar-li forma, buscar la paraula adequada, buscar la frase adequada, etcètera, etcètera. L'infern és buit i tots els dimonis són aquí, és la cita de William Shakespeare amb la que arrenca aquesta novel·la. Això vol dir que tots els dimonis són entre nosaltres o són dins nostre?
Home, era una mica... A mi m'agradava aquesta ambigüitat del títol. Vull dir, tots els dimonis són aquí, que vol dir que són a dins aquesta novel·la, a dins l'escenari de la novel·la, a dins l'argument de la novel·la, dins els personatges o dins el cap dels personatges, dins el món real. Home, pot ser tots els dimonis són una mica per tot.
Vull dir, no?
Aquesta ambigüitat m'interessava molt. El vers de Shakespeare surt a la tempesta i és com metafòric, però molt més concret. Surt en un moment donat en què hi ha una gran tempesta en un vaixell i un dels mariners, que està absolutament desbordat per les ones, per la pluja, pels llamps i pels trons, diu, l'infern és buit, tots els dimonis són aquí. On qui diu, ostres, això és una situació realment infernal. Bé, en el cas d'aquesta novel·la, a mi m'interessava una mica aquesta ambigüitat, aquesta com a ubiquitat de sentit, no? Tots els dimonis són aquí, poden ser tant els caps dels personatges, les vides dels personatges, la novel·la o el nostre món.
I aquests dimonis dibuixen un escenari doncs, que ets capaç de traslladar-nos a un escenari, doncs això, no? Fins i tot a estones de terror, no? O que ens acompanyen un moment d'angoixa, doncs, no? Escenaris que recreen aquesta angoixa dels personatges i de misteri del cas, no? Per resoldre.
Sí, m'interessava això, que hi hagués moments d'angoixa psicològica, de terror psicològic, de terror sobrenatural, que hi hagués tota l'estona un punt de tensió i que el lector en tot moment tingués clar que aquella tensió en algun moment havia de rebentar d'alguna manera. N'he volgut abusar d'alguns tics de gènere de terror, però jo crec que una mica d'ambient de novel·la gòtica potser sí que el trobam. algun tic del personatge protagonista també podria associar-se a algun tipus de personatge d'un Edgar Allan Poe, posem. Però m'interessava això també, que en tot moment es mantingués un registre bastant realista. Una de les coses que tenia molt clar era que el lector volia endinsar-lo, volia atrapar-lo en una trama de misteri, amb unes gotes sobrenaturals, un puntet de fantasia i una mica de terror, com he dit, però que en cap moment en el lector li sortís l'escèptic que diu, ah, això no és possible, això no m'ho crec, això de cap manera pot ser. Volia que l'escèptic en tot moment estigués molt controlat. Per tant, terror i cosa sobrenatural, però sempre en uns paràmetres realistes o com a mínim versemblants. Exactament.
Que això és el que fan que la novel·la ens acreguem i que la novel·la ens acompanyi. Doncs tot això, tots aquests tocs, totes aquestes espurnes que ens ha explicat el Pere Antoni Pons, són A tots els dimonis són aquí, una novel·la amb la que gaudireu, una novel·la que us atraparà des del principi fins al final i que us acompanyarà després d'haver-la llegit durant uns quants dies més, us ho asseguro. Pere Antoni, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i fins molt aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Igualment.
Foi por aí cambaleando, se acabando um cordão, com reto na mão. Mais tarde encontrei café Lapa, do Lago da Lapa, folião de raça, bebendo quinto gole de cachaça. Voltou às 7 horas da manhã, mas só na quarta-feira, cantando a jardineira, oi, a jardineira. Me pediu ainda às 11 um copo d'água com bicarbonato. Meu pedaço estava ruim de fato, pois caiu na cama e não tirou nem o sapato. E roncou uma semana, despertou mal-humorado, quis brigar comigo, que perigo, mas não ligo. O meu pedaço me domina, me fascina, ele é mal, por isso não levo a mal. Pegou a camisa, a camisa amarela, e botou fogo nela. Gosto dele assim, passada a brincadeira, ele é.
Perquè la literatura no pesa, 80 grams.
I anem a conèixer la resta de pistes que avui la Teresa ens donarà per endevinar aquesta autora. La primera autora del segon abecedari literari que fem aquesta temporada, perquè ja vam acabar el dels autors catalans i ara hem començat el de les autores catalanes. Busquem una autora catalana, el cognom de la qual comença per la lletra A. I la pista que teníem en el blog és, abans de la Guerra Civil, va publicar llibres de narracions, il·lustrats també per ella, que van tenir força popularitat. Entre aquests llibres hi ha Monsenyor Llangardaix, Emperet i Margarida. Teresa, quan vulguis, la resta de pistes.
Pista número 1. Va néixer a Barcelona l'any 1893 i va morir a Tiana, on estiuejava l'any 1984. I les seves creacions literàries van estar dirigides principalment a nois i noies.
El conjunt de la seva obra escrita i pictòrica és d'una importància cabdal dins del moviment noucentista, tant pel que fa a la seva qualitat artística com pels aspectes de renovació cultural i ètica que s'hi difonen.
Va fer una notable col·lecció de nines que avui en dia es pot visitar al Museu Romàntic de Sitges.
Va col·laborar en diverses revistes infantils, com ara En Jordi, En Patufet, La Nuri o La Mainada, i l'any 1920 va decidir finançar-se l'edició de Contes del Paradís, de l'editorial catalana, el primer llibre que contenia contes propis i dibuixos també propis.
I la pista número 5, a l'any 1925 va fundar la revista La Nuri, que també dirigí i edità entre 1925 i 1926, any en el qual també va dur a terme una exposició al Centre de Lectura de Reus.
Molt bé, Teresa, doncs aquestes són les pistes que us portem avui per endivinar aquesta autora, el cognom de la qual comença per lletra A. Si ho sabeu, info@80grams.com. info@80grams.com.
Grams.
La, la, la.
I ha arribat el moment de dir adéu, com cada setmana ens passa sempre, que arribem al final.
Passa volant.
Passa volant.
Sort que cada vegada queda menys per Sant Jordi.
Això mateix. Aneu preparant-vos per comprar molts, molts, molts llibres i llegir molt, 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 que d'això es tracta. Teresa, abans de marxar hem de dir qui era l'últim autor de l'abecedari literari.
Complicat, ja t'ho dic
ara. La setmana passada.
Era complicat, sí. I era en Josep Ixart, amb Y.
Molt bé. Josep Ixart, no ho ha endevinat ningú.
No.
Bueno, la setmana que ve segur que sí.
Serà més fàcil.
És molt fàcil. Si sabeu l'autora que estem buscant, info@80grams.com, i aquest correu electrònic ja sabeu que també el podeu utilitzar per altres coses. A banda d'això, dir-vos que teniu el Facebook a www.facebook.com/80grams i al Twitter, twitter.com/80gramsblog. I aquí podeu comunicar-vos i estar alerta de totes les novetats i de tot el que us intentem explicar tant al blog com al Facebook com al Twitter. Donem les gràcies també als serveis tècnics de Ràdio Ciutat de Badalona, que fan possible que això soni, i tornem dilluns vinent amb moltes més coses. Fins dilluns.
Fins dilluns, bona setmana.
Adéu.